La Real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut, 13 d'octubre, i la bona notícia, que és divendres. Però a més, tenim més bones notícies, i sobretot esperançadores, perquè la fe, per primera vegada a Espanya i de manera simultània, fa tres trasplants biopulmonars. Les tres intervencions van mobilitzar 42 professionals que van estar treballant durant de més de 12 hores en torns. L'Hospital Universitari Politècnic de la Fe ha escomès de manera simultània per primera vegada a Espanya tres trasplants biopulmonars dels òrgans en una mateixa jornada. Es tracta d'un fet històric, en paraules del cap de servei de cirurgia toràquica i de la unitat de trasplants pulmonars de la FE, Gabriel Sales, diu, ha sigut possible gràcies, en primer lloc, a la generositat de les persones donants i a les seues famílies. El doctor Sales ha destacat el treball de l'equip de coordinació de trasplants de l'hospital en comunicació directa i constant amb l'Organització Nacional de Trasplants, ja que en tractar-se de tres donants en tres ciutats diferents d'Espanya, la complexitat ha sigut molt gran. En total, les tres intervencions van mobilitzar 42 professionals que van estar treballant en torns durant més de 12 hores, des de les 5 de la vesprada fins a les 6 del matí. A més, es van coordinar amb els qui havien de donar-los el relleu de l'endemà per a garantir que hi haguera personal suficient per assumir l'activitat quirúrgica programada. Professionals d'anestèsia, pneumologia, cirurgia, infermeria, els tècnics en cures auxiliars d'infermeria i els celadors que van participar directament en els trasplants pulmonars, així com el personal dels mitjans de transports dels equips. Recordem que l'Hospital de la Fe va realitzar el primer trasplant pulmonar a una persona adulta, l'única opció terapèutica possible en cas de fallada pulmonar irreversible. I va ser al febrer de 1992 i 5 anys més tard ho va fer el primer trasplant a un pacient menor d'edat. El programa s'ha consolidat i suma 1.032 trasplants pulmonars en aquest temps i la taxa anual de pacients trasplantats pulmonars s'ha anat incrementant en paral·lel també en l'índex de supervivència. De tal manera que tenim una mitjana de 6 trasplants al mes en població adulta i en quant a trasplants pediàtrics se'n solen fer de 2 a 4 a l'any. A més, som un dels dos hospitals a Espanya que és com a trasplants pediàtrics a menors de 5 anys. Miren, i el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, hi ha la convocatòria d'ajudes a la línia de I+D+I, ha rebut 253 sol·licituds de 223 empreses. I per comunitats, la Valenciana i Catalunya han presentat quasi la meitat de les sol·licituds. És un percentatge, vamos, chapó, per llevar-se el sombrero. La resolució, que es publica de forma provisional, és per a 112 projectes. I molt important, perquè per a pimes seran 88 projectes. Recordem que les pimes són aquestes xicotetes i mitjanes empreses de la que Espanya té un gran teixit. Rebran 21 milions d'euros en subvencions, 27 milions en préstecs, que estos són a interès zero, que tenen una cadència de 3 anys i 10 anys per a amortitzar-los. I algo que m'ha fet pensar, i molt. Recordem que hem sigut, entre la Comunitat Valenciana i Catalunya, la meitat d'aixes 223 empreses d'aquesta convocatòria. Bé, pues la Comunitat Valenciana n'ha presentat d'aixos 112 projectes, 40. Però, ojo, Catalunya n'ha presentat 81. I diuen que els agricultors i ganaders de la Comunitat Valenciana percibiran més de 60 milions d'euros en pagos anticipats de la PAC. El govern d'Espanya ha lograt que la Comissió Europea incrementara l'import de l'anticipi de la PAC del 50% al 70% en esta campanya, amb l'objectiu de dotar de liquidez als agricultors i ganaders. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació realitzarà les corresponents transferències a les comunitats autònomes per a aquestes puguen efectuar el pagament anticipat als beneficiaris a partir de la pròxima setmana, i serà fins al 30 de novembre. I la inflació interactual repunta, i són 9 dècimes. En setembre, així, a la Comunitat Valenciana, i se situa en el 3,5%. L'augment de l'IPC es deu principalment a la pujada de l'electricitat i dels carburants i lubricants per als vehicles personals. Els preus dels aliments manté el seu creixement en el 10,7%. Ojo, el 10,7% al nostre territori.
Este otoño, tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato? Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, Internet más personas.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Carles Mulet, molt bon dia. Ei, no el sent.
Te sent perfectament.
Vale. Bueno, Carles Mulet, li pareix que senquem, te pareix que senquem un vídeo que has publicat tu i que el vas publicar fa un any i després conversem.
Perfecte.
Anem a sentir.
Finalitzem avui un recorregut intens per Palestina. Hem estat en Jerusalem, hem estat en Ramallah, hem estat en Belén, hem estat en els campaments de les persones refugiades i sobretot en Hebron, que ha sigut segurament la ciutat que més s'ha impactat. He pogut veure en primera persona el que és l'apartheid que està practicant l'estat d'Israel. Unes ocupacions que són completament il·legals amb el silenci i la connivència de la comunitat internacional. Dona igual el que diguin les Nacions Unides, dona igual que saps que ha signat el propi estat d'Israel perquè ho està incomplint de manera sistemàtica i fora això ningú li planta cara. Hem vist com se dedica a espoliar l'aigua, com se dedica a espoliar la terra, com se dedica a enderrocar les vivendes de les persones. Hem vist com està assetjant contínuament a les persones del poble palestí i fora això no hi ha cap tipus de resposta a nivell internacional. Nosaltres sí que hem volgut vindre sobre el terreny també per a trencar prejudicis, però sobretot per a veure el que està passant. I la veritat és que una persona no torna igual quan ve a Palestina i veu el que estan vivint aquestes persones. I front a això exigim respostes i exigim a l'estat d'Israel que complisca aquelles obligacions que té a nivell internacional.
Carles, fa un any tu eres senador.
Correcte.
I en este moment, després de l'atac, en este cas del grup islamista Hamas, a Israel, no podem imaginar-nos el que serà allò, no?
Clar, si fa un any la situació que estàvem veient en primera persona, no la zona de Gaza, no? que damunt d'un lloc que no es va ni entrar, vam veure la vulneració sistemàtica dels drets humans i com vivien la gent palestina en la zona de Cisjordània, que en teoria era la zona que estava controlada per l'autoritat nacional palestina, que també era mentida, que va ser el sometiment total d'Israel. Per tant, el que estem veient ara de mitjans de comunicació, el que se transmet, sabem que ara és una situació precària, la que hi havia abans, pues, no volem ni pensar-ho perquè és tremendament dolorós, no?
Jo bueno, he fet diverses entrevistes, entre elles a un palestí, on li preguntava si Hamas és Palestina, si Palestina és Hamas. Quan tu vas estar allí, vas sentir o vas tindre algun contacte o, de grups de Hamas, o per el contrari, ells entenien que Hamas era el que es representava?
No, nosaltres vam anar convidats per ONGs espanyoles que estan treballant en el terreny. Hamas, bàsicament, està instaurat en la zona de Gaza, que és una zona que no es va deixar entrar. La zona de Cisjordània, el partit que està controlant l'autoritat nacional de Palestina era Al-Fatah, i no va tenir cap tipus de contacte amb grups polítics perquè sabem, més o menys, el que pensa cada un, no? De tot, que l'antic al dia dels posicionaments polítics que té cada organització i de la divisió que hi ha, i van preferir parlar directament en entitats de tot tipus, no? Sobretot humanitàries i en veïns, en refugiats, però no van parlar en cap moment en aquestes organitzacions, també perquè era un viatge d'això d'una setmana i ens interessava més la versió de la gent que no viu la política a aquest nivell i volíem saber conforme estàvem vivint i conforme podíem instar a millorar l'ajuda internacional d'Espanya cap a aquesta zona.
Els ciutadans són víctimes de la política que ni en aquest moment, o com ho van percibir, si ells són víctimes o si participen en la política, el ciutadà?
El que vam poder veure, clar, també va ser una setmana tard, però una visió més general de tot, però sobretot l'abandonament que hi ha, no? És un estat fallit, no hi ha un estat palestí, no hi ha una autoritat palestina real que estigui donant servei a la ciutadania, no hi ha una policia palestina, no hi ha una moneda palestina, no hi ha una administració palestina com a tal, i per també a la gent que està completament abandonada, no? Que ja poden fer qualsevol barbaritat, des de canviar-te de la porta de ta casa i no pots entrar, pegar-te un tir quan vés a treballar, qualsevol tipus de... Això, vam veure casos reals que havien d'acabar de passar, no? Pues, un terreny que esteu de tota la vida que esteu, que està reconegut per l'acord internacional que esteu, que entre l'exèrcit palestí i que te talle, l'exèrcit israelià i te talli totes les oliveres de les quals sobrevivia la teva família, no? I això era una constant, i prometem que no, que la gent veu que la política moltes vegades tampoc no és ni la solució, no? Com dir-se l'autoritat palestina, dir-se Al-Fatah o dir-se Hamas, al fi i al cap no és una administració, no és un govern, no és qui te dona resposta i solució als problemes que tens, que has completament abandonat.
També parlàvem en la persona que dirigís una ONG i que dia que es preocupava de que li arribara al poble. Li arriba l'ajuda humanitària al poble?
pel que, clar, és que són dues realitats molt, molt diferents. Jo no puc parlar de lo que està passant en Gaza, més enllà de lo que estic escoltant estos dies, però no veus realment una, en la zona de Cisjordània, no veus realment una ajuda ordenada i sistematitzada cap a la ciutadania, no? Imagina que la part de Gaza, que és la que estarà en actualitat, serà diferent, perquè també perquè la situació és molt més dramàtica i sí que canvies, no? Conforme s'ha afectat als cooperants i a les organitzacions internacionals, conforme estan vivint, no? I sí que veiem el paper que estem fent les ONGs de l'estat espanyol, quina és la seva tasca i com sí que era efectiva per l'ajuda internacional com a tal, no van poder detectar, no?, una traçabilitat d'on va i com se repartís i si realment és efectiva o no.
I algo que també ens preocupava molt de lo que està passant, de lo que passava fa un any, perquè, clar, estem parlant de que aquest problema fa un any ja estava, és dir, i d'una persona, no te poden contar, a tu no te poden contar, tu estaves allí i estaves veient el que passava, no? Però, sí, això s'ha aguditzat, però si la sensació de les notícies que tenim o que ens arriben pot tindre o pot ser el que tu veies allí en aquest moment?
Clar, és un poc això, no? No se pot justificar en cap moment això, cap acció terrorista, no se pot justificar cap pèrdua, cap atemptat, cap reacció violenta, però un poc el que veus és això, tipus, no sabien quina eixida es queda, no? Si no tenen ningú que pare contra ells, si hi ha acords internacionals que en teoria els amparen i ningú es complís, no? Si hi ha una legalitat que en teoria, no?, hauria d'estar protegint i així se violen els seus drets de manera sistemàtica i ningú fa res. Clar, dius, això és una olla a pressió que en qualsevol moment una persona, quan ho has perdut tot, quan has perdut la teva família, la teva font d'ingressos, les teves propietats, i veus que no hi ha ningú que faci d'àrbit i que te restituïs que el que estàs perdent, digues, qualsevol dia esclatarà, clar, i quan veus el que ha passat de manera injustificable per part de Hamas, dius, clar, és que aquesta gent, hi haurà moltíssima gent que allí ho veurà com a única solució perquè realment és l'única que tenen, no tenen aquí emparar-se, no tenen aquí demanar que es faci justícia. I al final, quan ja no tens altra eixida, doncs clar, això rebenta per un costat o altre i és el que estem advertint, que escolteu, això és una bomba de rellotgeria i ho ha sigut, no? I davant d'això te genera tanta impotència, no?, i tanta ràbia de que al final l'eixida que tingui que sigui eixa perquè no hi ha cap altra i bueno, que estem fent, no?, a nivell internacional per a que no passi això.
Mire, i el titular, perquè és un titular, i te ho dic perquè ha sigut polític, no? Llegir, no?, un ciutadà que diu l'ONU considera l'ordre impossible d'executar i anticipa que tindrà greus conseqüències humanitàries.
Clar, estem fallant, no? Estem fallant completament.
Clar.
Com a societat internacional i tots aquests mecanismes que es van donar com a països civilitzats per a evitar aquest tipus de conflictes, veiem que no valen en aquest cas concret, no? Que sí que veiem quan hi ha altres vulneracions de drets humans o atacs injustificables com els de Rússia cap a Ucraïna, com sí que la comunitat internacional aplica sancions, no? Conforme estem veient en cap a Rússia. I no s'atreveixen a l'estat d'Israel fer-li complir les seves obligacions. I clar, que sigui la pròpia ONU que te reconegui que no pot fer res davant d'un estat xicotet com és el d'Israel, és un fracàs col·lectiu.
Claro, imagina't, Carles, que el ciutadà se dedica a tindre la seva vida i quan li toca decidir per qui vol ser governat, pues va, vota, considera, estudia els problemes de cada un i ara resulta que diuen que l'ordre és impossible. És que ens hem quedat bocabadats.
Clar, això és la impotència que tenen, dius, per què? És impossible, sí. Que a un altre país sí que és possible i aquest país xicotet relativament no és possible i per què estem? I després això què fas? No, com a ONU, com a organismes internacionals, no fas absolutament res? Vas a aplicar algun tipus de mesura de força o vas fer alguna cosa, o directament a dir que no pots fer res?
Quan jo he parlat en les dues parts, ojo, en el poble, perquè tot això el que ho pateix és el poble. Ells sempre diuen el mateix, que s'assenten i que pleguen en una solució. És a dir, la part política, o els polítics, els votem per això, perquè arriben a solucions, perquè cada un se governa la seva vida, no? En aquest cas, no ens val per res tindre governants.
Sí, sí, i efectivament estem parlant de... El problema no és sentar-se, perquè s'ha sentat moltes vegades, no? Hi ha hagut cimeres internacionals, així a l'estat espanyol, la famosa d'Oslo del 93, sí, en el qual se comprometien a tindre això dos estats, no? L'estat d'Israel i l'estat de Palestina, i conviure de manera pacífica, compartir la capitalitat en la ciutat de Jerusalem, i hem vist que això no s'ha complit en cap moment. O sigui, per molt que te sentes i acordes alguna cosa, si després, el dia següent, no fa res per a complir, estem igual, no? I, clar, i això és un conflicte que no és d'un any, això, estem parlant de l'any 40-49, que està perpetuant-se, i entenc que l'única realitat que coneixes és resta, no? Que hi ha uns ciutadans de primera i hi ha altres ciutadans que no tenen cap tipus de dret, que estan vivint en un estat d'apartheid completament, com veuré en primera persona, i clar, i dius, bueno... Qui se sent en qui, no? Qui és l'interlocutor? Quan Palestina tampoc no té un estat com a tal, és un estat fallit, no? No té cap... per molt que sigui autoritat, això, no sé, la Palestina no existís com a tal, i la estructura de poder com sí que té l'estat d'Israel.
I després l'altre titular era que un últim matín de 24 hores a Gaza, que Israel li demana a 1 milió de palestins que es desplaça al sud perquè van a fer una incursió militar. És a dir, això de llegir-lo, a imaginar-te el que pot ser...
Clar, és que damunt, al sud, perquè te bombardegen i te destrossen ta casa.
Claro.
Estem parlant d'una extensió de terreny ridícula, no? M'estic contenta que la província de Castelló.
Sí, clar.
Imaginem, fuig cada baix, que anem a destrossar tot i després torna cada amunt. I estem parlant de desplaçar absolutament tot el món. Està la gent que està en hospitals, la gent que té problemes de mobilitat, i està en una ratonera, no és que tinguis que del sud i pugues anar a fer quilòmetres i quilòmetres i fugir de la guerra, és que t'envien de ta casa, on està ta casa, ve un estat que és el teu, a invadir-te, a destrossar-te tot. És una barbaritat, és com si, això, com si Rússia diguera a Ucraïna i escolteu, desapareixeu de la mitjana del vostre territori, que anem a destrossar-lo tot. Què faria la comunitat internacional en aquest cas? Pues, bramaria, no? I així pareix com una cosa normal, perquè jamás ha atacat Israel. Diu, bueno, mal, però quina culpa té d'això els 2 milions d'habitants que viuen en la franja de Gaza?
I després el titular és... les Nacions Unides consideren que fer aquesta evacuació és impossible d'executar. És a dir, és que ja no serà l'evacuació, és que allò és un desgavell, és que això és impossible.
Clar, és impossible, i damunt per a què? Dius, és per una emergència natural, doncs fiques recursos i fa el que sigui perquè la gent de matèria, però dius, escolteu, que s'han de matèria a casa perquè van a destrossar-ho tot i van a matar a tota la persona que no se pugui desplaçar. I per això la ONU diu que és impossible, val? Però què va fer la ONU? Va fer alguna cosa?
Claro, és que...
Un tipus de sanció a Israel? Va a dir, escolta, no pareu i anem a fer
un corredor humanitari? Sí, a mi em dia un palestí espanyol que, clar, ell està en continua comunicació quan pot i l'únic que demanen és que pare tot, però que pare tot. Perquè, bueno, que l'olor a cal cremar, jo no sé si has pogut tindre tu comunicació amb algú d'allí o t'ha arribat algo personalment?
Hem parlat amb l'ambaixador de Palestina, que és que va tenir contacte i bona relació, i clar, estan desbordadíssims, que no sabem tampoc què fer ni qui implorar, i escolteu, això és el que tu dius, això té que parar, perquè damunt és que no pot dirigir ni per cap costat ni per el mar, que també el tenen bloquejat, no? No tenen aeroport per habilitar per a poder rebre qualsevol tipus d'ajuda, no tenen energia de cap tipus, no? Per tant, la gent està incomunicada ja perquè no poden ni parlar pel mòbil.
N'hi ha gent que parla perquè no ixen per Egipte.
Perquè ja també tancat la frontera, clar.
Clar. Hi ha gent que diu que Nacions Unides els ajuda i ells s'ho gasten en armament.
Això és més qüestionable, no? I això també hauria de ser Nacions Unides qui faria un control en què s'inverteixen aquests diners que estan aportant a aquesta població. I això, senyor Climent, és mentida, no? Perquè bona part de l'eixa ajuda humanitària és en alimentació o en infraestructures o en materials que no se destinen a la compra d'armament. La compra d'armament, òbviament, vindrà d'altres llocs, com està apuntant, però no deixa ajuda humanitària. L'ajuda humanitària, moltes vegades, són tones i tones d'aliment.
En quant a Egipte, Egipte assegura que Israel ha fet cas omís a les recomanacions d'ubicar una zona de seguretat per a la població civil a Rafah, que està a prop de la frontera. I el Caire també proposa un corredor humanitari. Però diuen que Israel és el que no fa cas omís. És que, clar, a qui creem?
Clar, i el problema també és que Egipte pues, també està això, atemorit, no ha vist com funciona Israel. Israel ha bombardejat directament esta setmana a països veïns, al Líban, ha inhabilitat els aeroports d'Alepo i de Damasc en Síria, i saben que qualsevol moviment que no contén la bendició d'Israel pues, pot suposar també un conflicte armat entre Egipte i Israel, i estan també pues, això, un poc en aquesta impotència de no saber per on tirar, no? Mm-hmm. És molt complicat també la situació, i el problema és que no és únicament Israel, és Israel i tot qui té darrere, que li permet fer aquest tipus d'activitats, i saben que no és únicament les accions que pugui tindre aquest país, sinó la repercussió, la implicació dels Estats Units i tot el que això suposa.
Uh-huh. I, bueno, i el consell del president d'Egipte, Abdel Fattah, és que soc molt mala pronunciant aquests noms, insta els habitants de Gaza a mantenir-se ferm i romandre a la seva terra. Clar, però jo m'imagine, jo quedam-me pa que me maten.
Clar.
És que...
No, clar, és molt còmode dir, no? I on te quedes? Al carrer, perquè saps que l'edifici el volaran i quan vindran l'exèrcit que farà... És que és des de fora és molt còmode, però és estar bé, ja, no? Inclús ara diuen que lo fort que vindre i diàriament estan caient milers i milers de bombes, destruint-la tot. Clar, des de fora dius, no? Tu queda't a casa que esperar la mort, no? És molta impotència.
A mi me va... quan vas tornar a republicar el vídeo, claro, allò que publiquen un vídeo, has anat, ho has vist, ho has contat, i fa un any. I estem... Sí, sí. I tu dona compte quina situació s'està vivint ara. Sí, és a dir, és com si allò que no veus te n'oblides i dius... Bé, bueno, pues ha explotat, no?
Sí, te remou completament, perquè dius, clar, és que està alarmant, no? Que és una situació molt injusta i que, a fi al cap, això, la paciència té un límit per a totes les persones, no? I se ve vindre, i això és el que més important que genera, no?
En fi, Carles, no podia passar per alt el vídeo que vas publicar i bueno, preguntar-te en este moment què pensaves de tota aquesta situació. Gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres, Fena, per tot el tema que és tan dolorós.
Un abraç.
Igualment. Si peso ja no hi gravedad, sin gravedad ja no hi ha anzuelo.
Una guillotina, una trituradora de sueños. Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Tan 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 tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
Miren, i Vila-real remodela el carrer Ramon y Cajal amb un paviment de major durabilitat davant del deterioro del pas per el pas de vehicles. Tenim al telèfon al regidor responsable de Serveis Públics, Xus Madrigal. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Varies dubtes. Clar, com aquest carrer és el que porta al pàrquing, volem saber els cotxes que com arribarem al pàrquing, i per una altra banda també els repartidors, si són els responsables, perquè segons diuen este paviment no estava massa ben fet i per això s'ha tingut que o se té que tornar a pavimentar.
Bueno, pues dos cosetes, además a la parte práctica, que es qué va a pasar en los sobres y cuán van a durar. Son los sobres que duran 3 semanas, que son necesarias, porque la gente que utiliza el acceso, el Tona Conter, que bueno, pues se está apareciendo forats y cuán plou se encharca y se atena de baix. Tenemos algunas dificultades en la entrada. Entonces tienen que hacer los sobres sí o sí, y por lo tanto saben que haremos afectar. Ahora vamos a intentar minimizar els mal de cap, o sea, els usuaris, i al mateix temps garantir tot el espai en el pàrquing. Això ho vam parlar per poder organitzar-nos una miqueta en la secció de comerciants, en el COVID, per tal de mirar a veure quan podia ser menys lesiu també pels interessos del comerç. Ells van comentar que tot el que s'aproximàvem a les festes de Nadal, Santa Caterina, pues que quan abans millor, que és el que anem a fer. Són 3 setmanes, com he dit. La primera setmana se tindrà que entrar per el pàrquing, l'accés al pàrquing serà per el Raval del Carmen i Major Sant Domènec, però l'entrada al pàrquing se produirà per la rampa d'eixida. O sigui, la mateixa empresa garantirà que l'entrada i l'eixida del pàrquing siga per la part de l'eixida. Sí. Hi haurà gent del pàrquing que ens indicarà per a poder fer aquesta maniobra de la manera correcta, i ho farem així. Això serà la primera setmana, perquè és la setmana que actuem sobre la mateixa entrada del pàrquing.
És dir,
la segona i la tercera
serà, la primera setmana serà la del 16 d'octubre.
Sí, si el temps ens ho permet i tot va bé, sí. I després, en la segona i la tercera, s'entrarà també pel Major Sant Domènec, i el que es farà serà pegar la volta a la plaça i entrar ja per la rampa d'entrada del pàrquing, que això, quan hem fet obres, sempre hem fet aquest mateix recorregut, però com ara, a més, hem d'actuar sobre la mateixa entrada del pàrquing, doncs pues aquesta primera setmana, com els dic, utilitzarem la rampa d'eixida com és rampa d'entrada d'eixida.
Afectats, què patiran? Estic pensant en terrasses?
Evidentment, pues, terrasses, comerç, els repartidors, com bé vostè diu, però bueno, són 3 setmanes, hem apretat el màxim a l'empresa perquè sigui el més ràpid possible. Si podem agilitzar-ho, pues, ho farem, però bueno, pensem que és patir una miqueta ara, però ja donar una solució més definitiva i no estar patint cada X temps com és el que s'ha passat.
Quan parlàvem de la circulació de furgonetes i camions de grandària, és preferible arreglar el paviment, lògicament s'ha d'arreglar, això ho ha dit vostè al principi, però s'hauria de anar...
Clar, d'alguna manera.
I s'entra, és dir, i ses màquines de grandària, de pes, limitar-les l'accés?
Bueno, jo crec que és cert, no?, que al final els comerços tenen que tenir uns subministres. És cert que podríem buscar alguna fórmula també que fos menys lesiva per al paviment, però hem que, d'alguna manera, conviure tot, no? O sigui, els comerços tenen que tindre les seues necessitats i nosaltres estem també per a aquelles que hi ha comerç, perquè la ciutat estigui viva, hem d'intentar facilitar aquestes coses, però és cert que la plaça té molta vida, té no només els repartidors, com vostè diu, també té els mercats, també pot tindre mercats prop de casa, pot tindre mercats cèntrics, i també totes les activitats que se fan, quan venen els concerts, entren trailers, però n'hi ha que combinar les dues coses, no? El intentar buscar materials amb més durabilitat, que és el que intentarem, i que se puguem realitzar les activitats pues, que tots desitgem que se facin pues, al centre del poble, perquè tot el món també entenc que és un punt d'encontre, un punt neuràlgic on tot el món, pues, d'alguna manera, està... El centre és el punt més proper de qualsevol extrem, d'alguna manera, no? O de tots els extrems, del conjunt de tots els extrems, el centre és el punt més proper.
I també una de les preocupacions que té la població és la despesa que va supondre esta plaça i que el paviment, per lo vist, no està donant el resultat que s'esperava, o és que ja aquest paviment no es va posar com tocava? Això també s'ho pregunten.
Bueno, són dos coses. Parlem de l'entrada de Ramon y Cajal, és un tema d'adoquinat, és diferent, diguem, on mantenim l'adoquinat, pues és una base de terra i això fa que sigui movible. I una altra cosa és la mateixa concepció de la plaça, que diu ahí, se convendrá, la plaça, pues intentem donar-li l'ús, com en totes les places, en totes les pobles, màxim, i bueno, el paviment, pues és evident que es causa problemes i que és dificultós de poder-lo canviar, però bueno, intentem tindre-la en el millor espai reparada, que d'alguna manera intentem, però bueno, no és, a l'ús que se li dona possiblement el millor material.
Clar, entonces el material que se li posarà sí que ja definitivament aquest problema no el tindrem, perquè la possibilitat de que entren vehicles en més pes de lo normal no se contempla, és a dir, seguiran entrant, per lo tant, el paviment estarà en condicions per a que no ens torni a passar.
Això és el que anem a intentar en aquest tipus d'actuació. Anem a utilitzar formigó imprès, que pensem que en tota la zona de rodadura pues, va donar una major durabilitat.
Bé, ja no tinc més preguntes, perquè quan es trauen una nota de premsa, sap que sempre ens arriben preguntant, que ens diuen, bueno, sí, n'hi havia més, com per exemple que el del pàrquing La Mura no estan totes les places venudes, i clar, fer un altre pàrquing pues, que no era massa viable, però vaja, no vaig a preguntar-li això a vostè, vostè s'ho va trobar fet, no?
Bueno, nosaltres és cert, vam entrar el 2011 a governar i el pàrquing estava fet. Jo penso que el pàrquing no és una mala inversió. Crec que el pàrquing també ens ajuda que el comerç tinga facilitats també per a poder vindre la gent. El que és cert és que, bueno, teníem un problema, que és l'entrada al pàrquing, que anem a intentar solucionar. Nosaltres estem aquí per donar solucions, que és el que hem de fer, i igual que la donem en molts espais del govern que ens trobem i que hem d'anar donant solucions. Siguen coses heredades o siguen coses nostres.
I bé, pues, quedes més rato i van enviant-me més preguntes, així que vostè ja sap. Una altra cosa que no, en este cas, m'envien és allò, diuen, el pàrquing per el matí està molt bé de preu i tal, però la tarifa del pàrquing, n'hi hauria alguna manera de regular-la perquè per les vespres no fora tan cara?
Bueno, nosaltres tenim una concessió, és una empresa adjudicatària a la que porta la concessió, ells complixen les tarifes que hi ha, o sea, dins de la legalitat estan acoplats. Sí que és cert que nosaltres apretem i mola l'empresa. Ja sap que quan vam entrar era el pàrquing més car d'Espanya. Avui en dia és un pàrquing que, com bé diu, per el matí les tarifes són molt competitives, per la vespre crec que hem de fer un esforç també nosaltres i apretar un poquet més a l'empresa, i espero que l'empresa també siga reba en carinyo pues, les possibles propostes que li fem per tal d'ajudar a una ciutat com Vila-real amb molta activitat i que volem que sigui una ciutat viva. I el pàrquing ajuda també que sigui així.
Bueno, també podria afegir jo que en els comerços de Vila-real, per fer compres, també es donen tiquets que es permetís tindre hores gratis. Regidor, no sé per si algú està sentint-nos, sí, que tenia algun dubte, que també l'Ajuntament...
Nosaltres... Claro, a través del conveni en UCOBI, pues una de les accions que es van fer va ser el repartiment d'aquests tiquets per a poder fer compres que ajuden també, pues com li dic, no? Al final, tota pedra que puguem posar és positiva, i jo crec que UCOBI ahí està encertat en esta campanya i crec que funciona prou bé.
Pues, regidor, esperem que això siga tan fàcil com ho ha explicat vostè, que després quan ens posem en el meollo...
Esperem. Sabem que anem a tenir algunes molèsties, de manera que tinguem la comprensió, són 3 setmanetes, i després suposo que tots podrem gaudir d'una millor entrada al pàrquing.
Pues moltes gràcies.
Gràcies a vostès, com sempre. Adéu.
Ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Como aquella canción.
gris en el bar, un déjà vu.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Les sales d'exposicions de Fundació Caixa Rural Villarreal alberguen, en motiu del 25è aniversari, la mostra Villarreal en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bord. L'artista villarrealenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 de la nit.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Boncata es un gastrobar donde podrás gaudir de un buen sopar con la teua parella y también celebrar con los amigos una victoria del Villarreal. Ens trobaràs a la Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Juan Carlos Unzué y Alex Roca llegan a Villarreal el próximo 27 de octubre. De la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Conquistando Escalones, serán los invitados especiales, junto a científicos de ámbito internacional, en el Congreso Villarreal por la Ciencia y la Innovación, la investigación como cura para millones. Para poder asistir, inscríbete ya en www.conquistandoescalones.org.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al Mercat Central de Villarreal al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Miren, el Partit Popular de Vila-real ha lamentat que el govern municipal deixi un curs més als escolars de la ciutat sense multiesport, una activitat que ja porta 3 anys i mig sense oferir-se en els centres educatius de la ciutat. El president i portaveu dels populars, Adrián Casabó, ha assenyalat que el Partit Socialista priva de l'accés a l'esport als més menuts de Vila-real, però aquesta vegada ho fa a més després de perdre un paquet d'ajudes de la Generalitat per la realització d'activitats extraescolars que no presenta, per no presentar de manera correcta la documentació requerida. I cita localitats com Castelló, que li han donat 122.000 euros, a Borriana 34.000, a Almassora 27.000 i a Onda 23.000, entre altres. Clar, ha citat a les localitats del Partit Popular. I sí, han obtingut aquestes subvencions de la Generalitat. Però, a tot cas, ho anem a sentir de paraules del propi Adrián Casabó.
Des del Partit Popular de Vila-real lamentem que una vegada més els escolars de la ciutat se queden sense una activitat com el multiesport escolar que ja fa 3 anys que no se celebra a la nostra ciutat. I a més, en esta ocasió arriba després de que l'Ajuntament de Vila-real hagi perdut una subvenció important de la Generalitat Valenciana per a realitzar activitats extraescolars, culturals i esportives, simplement per no presentar bé la documentació per a optar a aquestes ajudes, el que demostra una vegada més la nefasta gestió de l'actual equip de govern de Vila-real.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Este otoño, tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato? Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus. Internet. Más personas.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Miren, en esta cançó que m'acaba de posar Txelo en este moment, a mi el primer que se me ve al cap és que en el conflicte que estem vivint en este moment, en tots, des de luego en tots, però el que en este moment estem recibint les últimes notícies, pues això, té que haver una eixida. És que té que haver una eixida. Els polítics estan per això, perquè n'hi hagi una eixida. En fin, María Fajardo, diputada provincial i portaveu municipal de Compromís per Villarreal, bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Compromís per Villarreal presenta una moció per exigir la implementació de collits a les unitats de maternitat dels hospitals valencians.
Efectivament, hem presentat esta moció perquè nosaltres en el seu moment ja ens vam plantejar que anàvem a intentar que en tots els plens poguera aparèixer una moció que tinguera eixe toc feminista i eixe toc de cura dels nostres, de la família, i pensem que esta proposta és una proposta que ja s'està experimentant en altres llocs d'Europa i que així a l'estat espanyol ja hem trobat exemples, per exemple, a Catalunya, a la nostra veïna Catalunya. Aleshores hem pensat que així a Villarreal concretament era un bon lloc per presentar això, ja que nosaltres també així a Villarreal vam ser precisament pioners en proposar el fet de tindre així els tractaments de fecundació in vitro de la FIP en l'Hospital de la Plana. Finalment ha estat al General per una qüestió d'intentar englobar a totes les comarques del nord i està a la nostra Castelló, però estem contentes de que eixe germen, per dir-ho d'alguna manera, per a fer eixa proposta i que es plantejaren que les dones no podien estar desplaçant-se a fer-se eixos tractaments totes a València, independentment de que vingueren de Vinaròs o que vingueren de Guardamar del Segura, que anaren totes a València i que ara tinguem eixa FIP en Castelló, en València i en Alacant, a nosaltres ens plena d'orgull que això sorgirà a partir d'una iniciativa de Compromís per Villarreal. I ara amb això anem a fer un poc el mateix. La veritat és que va ser per un article que vaig llegir en una revista que em va semblar supercuriós, perquè comentaven que els collits així en l'estat espanyol eren una opció per a les persones, per a les mares que quan arriben a casa i volen implementar allò de la lactància materna, que els afavoria sobretot en eixes nits en aquestes primeres nits on els nostres bebès estan acostumant-se als nostres cossos i nosaltres a aquesta nova vida, que és tindre un bebè a casa, i que era una opció més. I em va semblar molt curiós com al Japó no és una opció més, al Japó és la opció. I que des de que es fa al Japó com a la opció que totes les mares escullen, la mort súbita dels bebès s'ha reduït en un 75%. I em va semblar molt curiós, a banda de que siga un mecanisme per a reduir aquest tipus de mort que afecten de vegades i malauradament als bebès sense cap motiu, també certes dades curioses que apareixien en aquest article i que nosaltres hem plasmat també en la moció, com aquesta simpatia tèrmica que existeix entre les mares i els seus bebès, que calfen la llet quan el bebè està més gelat, que gelen la llet quan el bebè està més calentet i apleguen a tindre aquesta sintonia tèrmica entre mares i fills que em va parecer preciós. A banda, també és una tècnica que es recomana per aconseguir que els bebès respiren millor, perquè a l'escoltar a les mares i als pares relaxats, respirant, també els contagiem això als nostres fills i filles. I em va parecer una proposta molt adequada, precisament nosaltres, ací a Vila-real, que som pioners en moltíssimes tècniques a l'hora de donar a llum, i no només de donar a llum, que ací a l'Hospital de Vila-real, a l'Hospital de la Plana, per qui no ho conega, tenim les piscines que donen opció a parir en el... I de fet, fa no res, s'estrenava en el Cines Lis, es reproduïa el Parir en el segle XXI, i aquest documental precisament parla també de les tècniques que utilitzen a l'Hospital de la Plana, entre altres hospitals valencians. Com així les nostres comares han sabut adaptar-se precisament a les necessitats del segle XXI a l'hora de parir, a l'hora de cuidar a aquestes dones que van enfrontar-se a un dels moments més importants i més transcendentals de la seva vida. I això era una manera d'acabar-ho d'arrodonir, perquè tindre la possibilitat de dormir en una prolongació del teu llit, que és el que al final és el collit. El collit és un llit familiar, és el llit que té com una prolongació al costadet, que és menudeta, igual que el teu bebè, i que permet que quan el teu bebè plore, tu simplement en un estiro de braç pugues tocar-lo o tocar-la i fer que estiga tranquil. Aleshores, practicar aquesta tècnica en un primer moment, acompanyat de la sanitat pública tan meravellosa que tenim i de professionals que ens poden ajudar precisament a tindre tècniques i a poder practicar esta nova fórmula de fer dormir als bebès en un seguiment professional, me pareix que és molt, molt encertat. I ja li dic, estan fent-ho ja a hospitals de Catalunya i pensava que per què no es feia així, aprofitant ara que, a banda de, ja li dic, de les tècniques noves a l'hora de donar a llum, que també estan implantant-se, també sabent que està en procés la construcció d'eixa casa de naixements així al nostre Hospital de la Plana.
Estava pensant en la casa de naixements, que també serà... perquè per a recordar la gent el que era la casa de naixements...
La casa de naixements és una construcció que ara, que ací a Vila-real l'anem a tindre en l'Hospital de la Plana, però també la tenim ja a l'Hospital de Manises, ací al País Valencià també la tenim a l'Hospital de Manises, però que recordem que la que tindrem a l'Hospital de la Plana és la primera casa de naixements pública de tot el País Valencià i és una casa que està adosada a la unitat de maternitat de l'hospital i que serveix precisament per a tindre en una habitació tots aquells mecanismes i totes aquelles coses que el que fan és que en aquesta habitació pugues sentir-te com si estigueres a casa, creant aquest ambient de calidesa i aquest ambient més amable per a poder rebre la vida.
Clar, estàs igual de tranquil·la com estaries a ta casa, però més tranquil·la perquè en cas de que
n'hi hagi qualsevol complicació, saps que tens a metres a la teua comare i al teu ginecòleg o ginecòloga.
I tindre la possibilitat de tindre-ho pegat d'un hospital, això és...
Sí, està adosat a la unitat de maternitat. A més, vostès ho poden veure si van a l'hospital com estan les obres encetades i es veu perfectament que està precisament adosat al que és ara el centre
a hospitalari. A mi això em pareix que ha sigut un logro increïble, o sigui, per a mi haver sigut la solució. Jo era una de les persones que volia tindre la casa, però clar, tu quan tens un bebè, jo vaig decidir tindre-la en parella, per tant havíem d'opinar els dos i el papà no veia allò massa factible el quedar-me a casa o parir a casa. Però el fet del col·legio és preciós.
A mi sí que m'ho sembla.
Quan parla de preciós, és preciós. A més, descansa la mare, descansa el bebè, la relació és més natural i aquesta inquietud de que sent el bebè quan el traus de la teua caloreta i diuen, té terrors nocturnes, bueno, això seria per a posar-lo en, entre comilles, perquè en realitat el que sent és aquesta gelor de sentir-se a soles. A mi em pareix preciós. El que no he vist mai jo ha sigut un llit en col·legio, perquè clar, jo l'he tingut en el meu llit de les mateixes dimensions. No sé com se podria, o no ho he vist mai, com està en els hospitals que ja ho practiquen. Vostè ho ha vist?
Sí, en els hospitals que ja ho practiquen, ve a ser com, i me sap greu explicar-ho així, però no sé si vostès sí que coneixeran les baranes que posen per a que els xiquets no caiguen.
Sí, quan
que
s'enganxen,
correcte, quan es passes als llits ja d'adults o llits de més fadrins, que els poses unes baranes que s'enganxen per baix del llit.
Ah, seria com una cuna.
Correcte,
no? Com un,
doncs és com una cuna, és com una cuna, realment, és com una cuna, però que va enganxar baix del colxó, igual que si foren aquestes baranetes. Aleshores, a l'estar baix del colxó que sosté als pares, té el suficient pes com per a que siga totalment segur, i és una plataforma que ve a ser com un lo mateix que un cabasset, l'únic que, clar, al no tindre, no estar complet el quadrat del cabasset, tu el tens en el mateix llit que tu, realment, està adossat al teu llit i se llitet.
I jo pense, i més els primers hores, les primeres dies, el bebè, claro, si pren pit, pren a demanda.
Efectivament.
I va fent-se, bueno, el sistema digestiu, l'estómago es comença a digerir i tal, i moltes voltes tu dorms. I el bebè mama, al final dormiu els dos, perquè clar, els primers nits és allò que dius, no sé on estic, no sé què em passa, i el col·legio és preciós, és meravellós. I allò que diuen, ah, jo tinc por de... per si la... No, tu saps que el tens ahí. Això és la sensació que tinc. Però pareix una iniciativa molt humana.
I a més és que crec que hem de començar, i pel que estem comentant de que és tan bonic, hem de començar ara per la part més, pense que per la part que tots i totes, i especialment les persones que teniu fills, crec que ho enteneu així, per la part més natural, que és el moment d'eixer naixement, on tu necessites tindre el teu bebè a prop, i el teu bebè també necessita tindre't a tu a prop. Però crec que aquesta mesura seria una de les mesures que hauríem de plantejar-nos després per a instal·lar també, o per a que les mares i els pares trobaren l'opció de tindre-les també en les unitats de pediatria, quan el teu xiquet o xiqueta és menudet, i malauradament alguna malaltia o ha de passar alguna nit a l'hospital, perquè crec que l'hospital en si mateixa és un lloc molt gelat, moltes vegades amb aquestes parets tan blanques, i quan un està malalt i és menudet encara sent més indefens del que és. I crec que seria, clar, i crec que seria una mesura, fins i tot ara ja dic, plantegem el que és més bàsic o el que tot el món pot entendre com a una cosa especialment natural i que ens pot servir per aprenentatge quan anem a casa a encetar aquesta nova vida com a pares i mares, però també hauria de ser una mesura a plantejar-se a un futur per a poder tindre aquesta opció en les unitats d'hospitalització pediàtrica. Perquè...
Fíjese, això era algo que jo crec que se va haver un moment de la vida en què se va trencar, és dir, jo estic segura que els nostres avis sí que, avies sí que feien això, es trenca perquè no era, dient que era antigènic que un bebé dorguera en els pares. Sí, s'ha arribat a dir que era antigènic. Bé, doncs pues, se demostra que és lo natural. I, de fet, si... Tu, per exemple, vas a un parc... Quina llàstima, no? Era un parc a veure... Però si tu en la naturalesa veus a un goril·la, veus a una goril·la, estan dormint amb ella, un lleó, una lleona, eh?
Sí, la majoria de mamífers dormen amb les seues criatures fins a que són capaces elles de veure el món per elles mateixes.
Entonces, quin moment se trenca allò de lo bo, lo que ens permetia, perquè a vegades diu, és un xiquet insegur, un xiquet amb pors, clar, però en realitat és que vam tallar aquest moment en el que teníem que anar donant-li la caloreta, hasta que, no ho sé, jo me plantejo a voltes que...
Jo és que crec que han sigut un poc també les
que
modes.
Que s'ha demonitzat, tot
sí,
el que...
Sí, les modes també han fet, les modes o les tendències i teories psicològiques que traien alguns o algunes i que per el que siga es feien... Ara se diria es van fer virals, no? Pues per el que siga, anaven corrent de boca en boca i fent-se...
A mi em va pillar ja que el donar pit era lo bo, però jo, per exemple, tinc una germana major que ella no, ella li va donar vive perquè el vive era lo que entonces diuen que era lo adequat per al bebé. O sigui, en fin, pues ara demanem això.
Però igual que les garrofes, quant de temps van estar que no es menjaven les garrofes i es deixaven a perdre i es feia tot malbé.
Jo n'he menjat, eh?
I ara les garrofes tornen a estar supercotitzades i fan farina de garrofa per a fer pa de garrofa, perquè s'ha tornat de nou a que les coses que la terra ens dona i que la natura ens dona són efectivament les més saludables.
En fi, reivindiquem el que ja teníem abans.
Tornar a l'arrel, sí, tornar a l'arrel de tot.
Anem a perdre el que ja teníem, bueno, pues intentem recuperar el que teníem i jo no sé en quin moment de la vida ens van dir que allò era roïn, no ho sé. Maria Fajardo, portau meu municipal per compromís de Vila-real perdó, de compromís per Vila-real i també diputada provincial. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós. Tiene que haber una salida, 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 tiene que haber una para tanto dolor.
Salva, Dios, mi salva. Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Juan Carlos Unzué y Alex Roca llegan a Villarreal el próximo 27 de octubre. De la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Conquistando Escalones, serán los invitados especiales, junto a científicos de ámbito internacional, en el Congreso Villarreal por la Ciencia y la Innovación. La investigación como cura para millones. Para poder asistir, inscríbete ya en www.conquistandoescalones.org.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Santi Cortells, professor, i professor ja és que no ho dic jo, és que ens envien missatges, vostè avui mateixa ho ha pogut llegir, no ho dic jo. Què estem sentint?
Estem sentint les campanes del campanar de Villarreal.
Com quantes no? coses ens ensenya, no?
Se'ns ensenya home. Passejar per Villarreal i fixar-nos en algun detall de la ciutat i aleshores començar a escarbar tota la història.
Del per què?
Del perquè. Professor, has dit professor. Mira, volia comentar una cosa d'això. Perquè professor sona com una cosa... Però bé, és veritat, soc professor.
Claro.
De llengua o de llengües. Però jo l'altre dia ho pensava. Soc professor de poble, regidor de poble, i me'n deixa alguna cosa de poble. I, bueno, i ciutadà d'un poble. Perquè, vull dir, soc triplement de poble... Però amb molta honra, perquè moltes vegades... És que crec que m'ho va dir una vegada. Dic, eres professor, però de poble.
Uf.
Jo dic, igual, sí, de poble, d'un institut de poble. I sóc regidor de poble també, tot de poble. Però, no, però a mi no em resulta cap... menyspreu, al revés, és una honra. Jo sóc de poble tres vegades. Com a persona, com a professor i com a regidor. Així que com a persona del poble... Doncs parlo de les coses del meu poble, que m'encanta, i totes les setmanes els que ens seguissin. A més, intento documentar-ho, documente, millor dit. I com totes les setmanes fem el programa, si alguna cosa l'hem de rectificar o matisar...
O afegir,
doncs a la setmana següent sempre ho faig. Vull dir
que... Bueno, el que suscita és curiositat. A vegades incluïsses... paraules que tenen un significat,
sí.
I el que fan és que ens invita a mirar aquest significat, que ens porta a una altra paraula i un altre significat. És un món que és apassionant, eh?
A mi em passa molt quan estic mirant un article, com bueno, doncs avui anem a parlar de la història del campanar de Villarreal. N'hi ha moltíssimes paraules així que són pròpies de l'àmbit religiós. Hi ha un vocabulari,
clar,
que és el vocabulari que n'hi ha dins de l'àmbit religiós i del campanar, que de vegades et fan doncs, buscar el diccionari, investigar, i una cosa et porta a l'altra. Bé, quan parlem del campanar, sempre, i així ho fa també mossèn Vicent Giménez Torneig, que l'any 2006 escriu un article sobre això, i ell mateix a l'inici de l'article doncs cita a mossèn Benet Travert i a José María Doñate, que són dos cronistes del poble i que parlen extensíssimament sobre la història del campanar. Quan parlem del campanar parlem d'un punt de la ciutat que hem de pensar que en origen era el més alt. Avui en dia n'hi ha edificis més alts que el campanar, perquè sobretot en el temps anomenat del desarrollisme, en les darreries del franquisme, doncs es van fer aquest tipus d'edificis molt alts. Últimament la construcció de les ciutats ja ha canviat i no es valora tant que siga un edifici de 30 plantes o de 20, no en tenim molts tampoc d'aquestos a Villarreal, però sí que és veritat que molts edificis han tapat el que era el punt més alt de totes les ciutats, en aquest cas el del campanar. El campanar, jo moltes vegades recorde de menut com que estudiava en un col·legi on hi havia gent de moltes ciutats, discutir per quin era el campanar més alt i el més gran. El de Borriana, el de Vila-real, el de Castelló. Això és ancestral, vull dir.
Total.
Allò que diuen a veure qui la té més llarga, doncs a veure qui té el campanar més
alt.
Vull dir, té un origen, jo diria fins i tot, si em permeteu, fàl·lic. A veure qui té el campanar més gran.
Sí, sí, sí.
Bé, sempre el campanar més bonic i millor és el que té el seu poble. Per tant, en això, jo, com a veí de la ciutat i en esta ràdio Vila-real, crec que no n'hi ha discussió.
Cap dubte, no?
Bé, en primer lloc, el que crida l'atenció dels orígens d'este campanar és una discussió que és molt curiosa, perquè sempre diem que la carta de fundació del poble o la carta pobla és del 20 de febrer del 1274, però sempre els historiadors matisen o enmatisen i diuen que no és que Vila-real apareguera aquest any, sinó que aquest any, d'aquest moment, és la carta pobla, però que així probablement ja n'hi havia alqueries, ja n'hi havia, i entre altres coses que n'hi havia, doncs probablement és la capella. La capella en la que després es va fundamentar la parròquia de Sant Jaume. De fet, la fundació, la carta de fundació és del 20 de febrer, però el 22 de febrer, és a dir, dos dies després,
sí,
el rei en Jaume signa a València un document atorgant l'església parroquial de Vila-real a un senyor que s'anomenava Joan Gutiérrez, que va ser el primer retor, o en valencià formal, el primer rector, no? I probablement quan atorga a este senyor, que seria el rector, ser el rector d'esta església, és perquè l'església ja existia i no es va fer en dos dies, és a dir, que ja portava uns anys ahí, no? També s'ha de tindre en compte que moltes vegades, escampats pel territori, probablement hi hauria capelletes dedicades doncs a un sant o a l'altre. Este senyor, el primer retor, era el tio, l'oncle de l'escrivà de Jaume I. I és on es va edificar l'església primitiva, que, segons s'assenyala en alguns documents, era la casa de don Josep Latorre. Clar, quan tenim ahí una capella, doncs hem de pensar que n'hi havia el que anomena mossèn Vicent així un espadanyar. Què és un espadanyar? Primera paraula de vocabulari. Diu, en el diccionari normatiu valencià no és, però en el DRAE sí, la Real Academia Española, diu que una espadanya és una estructura mural d'un edifici que se prolonga verticalmente i acaba en punta con huecos para colocar les campanes. Si veiem el mapa de Martí de Veciana, doncs veiem allà dalt el que és un espadanyar, que és com el que he explicat, una mena de triangle, i ahí estarien les primeres campanetes. Això podem dir que era el, com el campanar incipient, el campanar en origen. Per a què servien els campanars? Evidentment, per a l'àmbit religiós, per a cridar a la pregària.
Uh-huh.
I després, jo també n'hi havia una altra funció, que era les de comunicacions de la vila, és a dir, per ordre del senyor Valle es fa saber al veïnat, el senyor Valle, el senyor alcalde. Després ja van vindre els cartells típics que se ficaven i se fiquen encara davant d'un cristall en l'Ajuntament. Després van vindre els butlletins, el BO, el BOP, i després ja va vindre internet, que és el que tenim avui dia. Però en origen teníem, per a comunicar-nos a la ciutat, els campanars, no? Aleshores, esta capella de Sant Jaume devia ser, el, com si diguérem, el primer avantpassat del campanar, i que, sens dubte, estaria edificada abans d'aquesta fundació, com s'explica en aquest article i els cronistes que he citat. El que no es diu res és de quan es va acabar. No sabem quan es va acabar de construir. Sabem que estaria allà, però no que es va, quan es va acabar. Per tant, d'aquest espadanyar, d'aquest primer campanar, doncs no tenim més notícia, no n'hi ha documentació, lògicament. El cronista José María Doñate, en un en un article que se anomena Retrato arqueológico de una iglesia desaparecida, la parroquial de San Jaime de Vila-real, seguís el retrat de la vila que fa Martí de Viciana, que és el que havíem dit, que molta gent té en un taulellet en sa casa, perquè se va fer en un moment donat, i se famós dibuix, i per tant tota Vila-real ho coneix. Diu ahí Martí de Viciana que en la façana i en la part de dalt apareix una espècie de torreta que contenia el rellotge. No hi ha les campanes, que en un nombre de tres, dos en la base i una per damunt, aquesta espècie de triangle que hem dit, formaven com un espadanyar sobre la nau de l'església, una miqueta per darrere respecte de la façana. I ese seria el campanar incipient, que no és el que tenim ara. I d'esta descripció que ens fa Martí de Viciana podem afirmar que a l'església gòtica no hi havia un campanar o torre de campanes, segons ho veiem ara, però n'hi havia un avantpassat. És esta torreta o espadanar menut per al rellotge i la campana. He de dir també que així, en una recerca de fa uns anys, vaig poder comprovar que el que és el rellotge que tenim al campanar, encara actualment, és de l'Ajuntament i la resta, per inscripció del bisbe, ara només la paraula, doncs és de l'Església. No? Hi ha una part que és la part de davant, que és l'enreixat,
sí,
que quan vaig estar mirant a qui podia pertanyer a això, per el tema de les immatriculacions, ara només la paraula, doncs hi ha algú que em va suggerir que la part de davant s'havia inscrit posteriorment i que per tant ahir doncs podríem entrar en el xoc polític del dubte de si això és de l'església o és de la ciutat i coses així. Molt, molt interessant, no?, tot aquest tema. Els dos buits de les campanes grans que s'anomenaven la Grossa Oseny i la Morlana. I després està una mena d'espadanya menuda, que és la que estava per damunt, que és el simbolet o la Sinadeu, que és la que es tocava per avisar a missa i en el moment de la consagració. I recordem que sobretot en la litúrgia antiga, algun dia explicaré el tema este de com era la missa antiga en llatí, per què es va deixar de fer i tot això, doncs el que es tocava és esta campaneta de dalt en el moment de la consagració, que és el moment àlgid de la missa, que és quan, segons la tradició catòlica, el pa i el vi es transforma en veritable car i veritable sang de Crist, no? Després el retorn es veu el vi i es menja el pa i als assistents normalment només els dona pa. El vi se'l veu el retorn a soles.
També, algo que em crida l'atenció a mi respecte al vi i el pa, és a dar també els de sense gluten,
Ah, sí? Ara n'hi ha el pa sense gluten.
Sí, quan l'hòstia consagrada se'ls dona a la gent que no et pot prendre gluten.
Clar, clar, clar. Sí, no, en fi, després, com va evolucionant este campanar, no? Mireu, documentació, el número 206 del llibre de claveria del Consell de 1362, trobem el nom d'una de les campanes de l'Espadanyar, que és el que hem citat. La Grossa o el Seny. Ahí també he de dir que les campanes es bategen. N'hi ha tot un ritual, tradicional, per a beneir les campanes, que es diu. I aleshores, quan les beneixen, els posen nom, les bategen, i les nostres, les de Vila-real, doncs tenen noms molt, molt interessants. I algun dia crec que comentàvem en la avantvespre de Sant Jaume que n'hi havia una que li diuen la Malaganosa perquè quan tocava a Morts, per exemple, tocava com de mala gana.
Sí.
Jo li diuen la Malaganosa. Esta campana és posterior al que estic dient, ara. No? L'espadanyar és, en veritat, el lloc de les campanes, és a dir, el campanar, no? Sembla ser que en aquell moment n'hi havia a la part de dalt una espècie de gàbia de fusta que estava a la part més alta i que estava a prop del penell, que és el penell. El penell és el que en castellà diem la veleta, que sol haver un gany, no? En una sacheta.
Sí, sí.
La sacheta és la fletxa. Ja tenim una miqueta més de vocabulari i que ens dona direcció del vent. Des d'ahir, des d'aquesta gàbia de fusta, es vigilava, perquè era la part més alta, quan venien les tropes de l'assetjament. N'hi havia, clar, durant els segles, doncs, a Vila-real la van assetjar moltes vegades. Des d'ahí es vigilava que qui venia de lluny, no? El llibre de Claveria de 1373 se n'assabenta de les dues campanes, i allí, quan en un moment donat es trenquen, en este any, es van a pagar 207 sous i 26 diners a un mestre, que era el mestre Andreu Bargeny. Per a què? Doncs per a que les reparara. Es parla d'una campana més menuda, que és la que s'anomena la sotil o tiple. Buscant el diccionari que vol dir sotil, diu que sotil és prim, delicat i auxer. I tiple és el soprano. Per tant, faria al·lusió al to d'esta campana, que era la campana més menuda, no? El 1374, en el número 213 de Claveria, trobem que es mana al sagristà que faça l'esquella o campana que sona que com leven lo cos de Déu. Leven lo cos de Déu, és a dir, en la consagració.
Sí.
És esta campaneta que tocava la consagració. Encara n'hi ha el, com es diu, les campanetes que tenim a la sagristia, ara no m'he dit el nom també, que tenen com un, són, fan com un cercle i que encara de vegades es toquen. Vull dir, això és
és com una roda.
És com una roda. Crec que es diu el rogle, ara no recorde. És antiquíssim, no? Tota la litúrgia llatina, de la que parlarem algun dia. Doncs bé, i sí que tenim ja el campanar o espadanya en tres campanes, el Seny i la Grossa, i l'altra, que encara no té nom, que és la Sotil i la Tiple. Després ja la bateixen més tard, no? 10 anys després es justifica el pagament de 150 sous per fer una campana. No diu si és una campana nova o que fos una de les ja existents. Podria ser també la del rellotge. Això també és molt habitual en la història d'este campanar. Fondre campanes antigues perquè s'han trencat o s'ha trencat una part i aleshores amb aquest material doncs fan les noves, no? L'espadanyar de l'església gòtica era el punt més alt de la vila, com hem dit, perquè la vila al llarg del temps té necessitat d'un lloc de vigia. Aquesta és una altra paraula, de vigia, de vigilar, perquè podem passar moltes coses, ens atacaven, eren una ciutat amurallada, però
des de campanar, des de la punt més alt,
no volíem que ningú entrara a la ciutat emmurallada, no? Ja entrem al 1417 i 1418, principis del segle XV, renoven les tres campanes perquè s'havien trencat. En estos anys queda documentat el referent de que van fondre les tres noves campanes: el Seny o Grossa, la segona que es diu la Morlana, i el Tiple. Per fer els motlles on es va ficar el metall, on es va fondre, es va llogar a un matrimoni veí que eren Domingo Martí i Na Fontina. Els van llogar el pati Obrador de Manyà, és a dir, que estaria afrontant amb l'assis de l'església al costat, i evidentment es va pagar a este matrimoni perquè les obres es veu que van trencar part dels seus, de la seva propietat. Bé, així anem avançant en els anys. 1447 al 48 fan vindre de Onda al fuster en Blades per fer la trutxa. Una altra paraula, què és la trutxa?
Què és la trutxa?
La trutxa és el lloc sobre el que més que descansen, sobre el que s'enganxa la campana per a voltejar. Si està la campana, la campana s'agafa a un material de fusta, no sé com explicar-lo, és que una imatge ens ajudaria una miqueta més, no?
A detallar-lo, no?
De vegades era de metall i sobre ahí és sobre el que pegaven.
Però si imagines com s'està voltejant una campana, al cap, ho han vist mil voltes, com era ixa peça que unia la campana, unes voltes era de fusta. Jo a mi me ve al cap sempre de fusta.
Podia ser una corda, però la corda no tenia aquest efecte de donar voltes. Hi ha una expressió en valencià que és campana sense trutxa mal volteja. És a dir, que quan una cosa no té fonament, no té sentit.
Puc dir, comentar una cosa, Santi, i no te desconcentraré. És que sí. És un piropo, eh?
Sí.
Em diuen, me quedo al·lucinada, dime en quin institut dona classe i repetiré la ESO, batxillerat per a mi, en fi, el que faci falta.
Moltes gràcies. Avui tinc una miqueta d'embolica en el cap perquè n'hi ha moltes...
dades, no? Moltes coses,
dades
moltes...
i moltes dates, les sí, dues sí, coses. Sí. Bé, sembla ser que a l'any 1474 es trenca la grossa o seny que havíem dit i es demana a mestre Joan Clarguet, mestre de fer campanes del regne de Burganya, fer la campana major o seny nou qui era trencat. És a dir, és un dels moments... Es trenquen contínuament al llarg del temps. El mestre campaner, Joan Clarguet, doncs acaba el seu treball en l'any 1475, el 28 de gener, a principis d'aquell any. Este seny és batejat, per cert, pel bisbe de Tortosa. Recordem que Vila-real ara pertany al bisbe de Sogorb-Castelló, però abans era part del bisbe de Tortosa. Este bisbe era Alfons d'Aragó, que era arquebisbe de Tarragona i era el president de la Generalitat de Catalunya, perquè Vila-real estava relacionada a Catalunya perquè estava en este bisbat. Vaig avançar uns quants anys perquè si no no acabarem avui, no acabarem tot el que vull dir. Arribem a l'últim document que es parla de les campanes d'este campanar o espadanyar de l'església gòtica i el trobem al número 76 del manual del Consell, concretament el 2 de gener del 1703. Perquè després ja passem al l'actual campanar. Vull dir, este és el campanar el que estàvem parlant de l'església gòtica, però després passem al del 1703, que és el que tenim de la nova construcció, de la nova arxiprestal, i això ens portaria que, per tant, el nou campanar té 320 anys, per ser exactes.
Enguany 320?
320 anys, exactament, perquè hauríem de celebrar el 2003 els 300 anys. Bé, diu el pare Inza, en el seu epítome històric, que la torre de les campanes va ser edificada en el mateix lloc on estava l'antic capítol parroquial. Per tant, el mateix lloc on estava l'antiga església, la primitiva església gòtica. El projecte era una miqueta anterior, era de l'any 1681. I ahí trobem a mossèn Pau Benlló, que és l'administrador de l'obra del campanar. L'arxiver de la parròquia, que tenia un arxiver, que és Eusebi Vicent, diu que a 26 dies de l'any 1682 portaren la primera pedra de la Torre de les Campanes, la qual posa Miquel Soler menor ciutadà jurat en cap. Bé, l'obra del campanar, una obra per a una vila com la d'aquell temps, es posa en marxa i en la història de Vila-real de mossèn Benito Traver llegim que la major part del veïnat de Vila-real va contribuir en els seus esforços i diners en la construcció d'este campanar. Per això dic que el campanar és nostre, és propietat del bisbat, però és de Vila-real perquè en gran part el va pagar Vila-real, no?
La vila, clar.
Bé, quan va acabar, diu així mossèn Vicent Gimeno, que no se sap una data certa, però que es pot ben dir que abans del mes d'abril de l'any 1703, per això he dit que té 320 anys. Diu que es va acabar perquè van posar-se les campanes en el lloc corresponent. Les campanes que s'instal·len en un primer moment són les anteriors que hi havia en l'espadanya de l'església gòtica. Aleshores, durant el 1703 n'hi ha diversos plets o disputes entre el Consell de la Vila i el clergat de la parròquia. Això també és superdivertit perquè la discussió era qui devia pagar cada cosa, el campaner, les campanes, i a més ho acaba resolent el Tribunal de Consell de València en una data, i tenim documentació d'això perquè és el 28 d'octubre de 1703, que és el qui dictamina que ha de pagar cadascú, no? Una de les altres coses divertidíssimes és que diu que el 24 d'abril de 1703 es preparen els recursos per a fondre, per a la fossa de les campanes, de 30, 24 i 12 quintars, que això és el pes. Uh-huh. Quan és un quintar? Això és un pes antic, que utilitzàvem així al País Valencià. Un quintar, segons el poble, és entre 41,5 i 42 quilos. Això era un quintar. I és perquè facen xoc amb el que n'hi ha. N'hi ha un altre document del 1641 que ens fa saber el nom de la segona campana més grossa, que és la sargantana. Tots sabem que és una sargantana, no? Una sargantana és...
Sí, sí, claro.
Doncs, ese és el nom que li posen a la segona grossa.
M'havia quedat en el quintar i estava mirant lo del quintal.
Quintar, quintal, probablement és una variant de la mateixa paraula. El 1802 posen el tiple, hi ha una campaneta posada a l'espadanya a la que anomenen el simbolet, segons es documenta així, que és la més antiga de totes les que hi ha a Vila-real, és a dir, que esta es manté, la més antiga es manté, sí, fins als nostres dies, que s'ha mantingut. Després tenim una altra cosa també molt curiosa, salta ja al segle XIX perquè se'ns va passant el temps, que en el segle XIX tenim poques notícies del campanar, però una de les notícies que tenim és del 1882, que llegim que es crea una companyia de bombers i aprofitant esta vinentesa s'establís una norma per al tocafoc, és a dir, quan es cremava alguna cosa en el poble, doncs es feia servir el campanar per a avisar als veïns de que hi havia un incendi. Aleshores, s'utilitzava el campanar, clar, i era el toc a foc.
A foc.
És molt curiós, perquè com havia dit abans, el campanar no només té una funció religiosa, sinó que té també una funció civil, i en el segle XIX documentada de quan hi havia un incendi. No hi havia les sirenes, suposo,
però encara n'hi ha costum de la gent quan diu toquen les campanes, què és o què passa o què n'hi ha.
Tocar morts.
Bueno, també tenim les del Carrilló de Sant Pasqual, per parlar també d'elles, que diuen que, en aquest cas no serien, sinó serien les campanes d'allí, que quan passava algo, Sant Pasqual avisava, ah, no, eren en cops a la paret.
Eren... Però Sant Pasqual precisament fa comptes perquè tenim una família de Vila-real, que gràcies a aquesta família tenim aquest campanar que destaca en tota Europa, d'aquesta immensa tradició que tenim de campanes, que per cert és patrimoni de la UNESCO, per cert és patrimoni de la humanitat, i per això estem parlant avui així. Ens anem ja al segle XX, perquè quasi que estem aproximant-nos a les dues, i ahir n'hi ha algunes dates especials, per exemple, quant al rellotge, l'any 1902 inaugura el nou rellotge del campanar, després de 100 anys, este rellotge seguia sent puntual per a donar-nos les hores a Vila-real. Ja dic que pel que he pogut saber, doncs això, el manteniment i tot, pertany a Vila-real. Ens anem també al 16 de juny de 1938, quan la guerra s'acaba,
sí.
Un tren armat des de la revolta de la via de l'estació cap a les Alqueries bombardeja el nostre campanar. I què fa servir com a excusa? Pues que diuen que n'hi havia una ametralladora allà dalt i aleshores amb aquesta excusa destrossa el nostre campanar. I aquest campanar es queda així destrossat. N'hi havia una... Van fer una xicoteta consolidació dels buits danyats esperant que l'Ajuntament tinguera diners per a fer una reparació definitiva i es queda així fins a l'any 1978. Per tant, del 38 al 78, 40 anys, en el campanar destrossat o mig destrossat.
M'agradaria veure aquestes fotografies. Existeixen fotografies?
N'hi ha, les podeu trobar fàcilment a Google, perquè sí, s'han exposat moltíssimes vegades. Donen una miqueta de tristor, de tristesa. Bé, i el que es fa després, en aquest any, estava com a rector, per ser mossèn Joan Batiste Alba i Berenguer, que comença el muntatge d'un bastiment que per les fotos que s'han pogut veure era bastant espectacular, i bé, crec que n'hi ha fotos o almenys narracions, tot el bastiment per a poder fer la restauració, la reforma d'aquest campanar, i el retorn demana subvencions i ajudes a l'Ajuntament, a les entitats i bancs, a la feligresia, a tot el poble, a la cooperativa catòlica agrària, a la caixa rural, tota aquesta gent, la Caixa Rural, per cert, posa 1 milió de pessetes del temps, l'Ajuntament posa 1 milió de pessetes, la Caixa de València, 500.000, la d'Estalvis, 200.000 pessetes, en fi, i la gent, unes altres 1.000 pessetes. I aleshores doncs, es restaura el campanar i es posen les dues campanes que faltaven. A més, també s'electrifica, és a dir, això que havien fet els campaners durant segles i segles, doncs li ho confiem a les màquines, per a que toquen les campanes les màquines. Els campaners continuen tocant-les fins als nostres dies. I el dia de la festa de la nostra patrona, la Mare Déu de Gràcia, un 3 de setembre del 1978, el bisbe Josep Maria Cases, d'Ordal, a qui vaig conèixer durant molts anys personalment, inaugura aquesta restauració, fa una benedicció de les noves campanes, i a les noves campanes es posa el nom de Jeroni i Joana i Pasquala i Maria. Són els noms que posa en aquest bateig, en aquest ritual que fa Josep Maria Cases, com he dit, el 3 de setembre del 1978, amb motiu de les festes dedicades a la patrona, i que seria una última fundació del nostre campanar, que quan veniu cap a Ràdio Vila-real o cap a la plaça, doncs està ahí vigilant-nos, com ha estat sempre, ja no des del començament de la història de Vila-real, sinó molt probablement des d'abans del començament de la història de Vila-real. Ahí està el nostre campanar, i el que volia avui, encara que no estiguem en la vigília de Sant Jaume, com el campanar és protagonista de la nostra història, doncs que el recordarem una miqueta en este dia també.
Quantes coses, i jo sempre que estic prop d'una cosa com aquesta, que amb el campanar que hem parlat, jo sempre pense, quantes coses haurà vist?
Sí.
Quanta gent haurà vist passar, quantes circumstàncies hauran donat.
Sí.
I això és com quan passa per un camí que he pensat que han anat carros o que han anat gent en cavalleries, és el mateix, és el que tinc aquesta sensació. És el testic del pas del temps.
Una societat en què la religió formava part inseparable. I jo he llegit textos en els que diuen que els llauraors del poble, quan se n'anaven al tros, doncs quan tocava l'Àngelus el sentien i s'aparaven des de l'hort on estaven a resar l'Àngelus. El dia que fa la vigília, com és en estiu, que així a Vila-real no n'hi ha tant de soroll, també conta la gent que des dels massets
pot
sentir les campanes. Ara n'hi ha molts edificis, però el poble abans seria molt més xicotet i els horts estarien molt més a prop, no? I aleshores aquest campanar formaria part del que és la distribució de les hores del dia, perquè la gent no li ha un rellotge en la mà.
Del dia a dia.
Del dia a dia.
Del dia a dia.
De les hores.
Sí, sí. Ahir es tenim que donar compte de la contaminació acústica que tenim, perquè sí. Si no sentim el campanar... de tots els modos, jo he de dir que sempre el mire. És dir, no este. A mi em llamen l'atenció.
Sí,
jo,
sí, sí.
Mire, un campanar per a mi... si representa la tradició d'on vius o d'on viuen, i només per curiositat.
I representa els segles d'història que han passat i que ixe campanar ha vist, i que els nostres avantpassats de Vila-real han vist, i que probablement hauran conegut els campaners, hauran passejat per ahir, hauran anat a missa quan han tocat les campanes ahir, siga una missa de la patrona, del patró, d'algú que hauria faltat, de mil coses.
I que nosaltres passarem i el campanar es quedarà,
Efectivament, passarem i ahí estarà el campanar.
Santi, gràcies per haver vingut i haver-nos explicat tot això. Saps que sempre disfrutem de les coses que ens contes.
Gràcies a vosaltres.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mu, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Este otoño, tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato? Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Mura 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
Veig cal dir que demà és dissabte, per si no se recordaven, tindrem més núvols i els primers ruixats. Però, ojo, això serà en l'interior, perquè baixaran un poc les temperatures, també les comarques centrals, però nosaltres al litoral disfrutarem d'aixòs 30 graus. Les 2 del migdia, entra el meu company Javi Mata.